Entonces ahora paso a presentaros al presidente Simón Casanovas, presidente de la Denominación de Origen Protegido Avenida Gran Currá, con el título de la ponencia Presentación de la Denominación de Origen Protegida Avenida Gran Currá.
Bon dia a tothom. És que és, us faré una mica d'aquesta presentació de la missió d'origen, una mica de història. No hi ha res com començar. Si hem de declarar un origen, doncs quin és l'origen d'aquest producte, del que estem parlant? L'origen del conreu de l'olivera és l'Orient Mitjà, entre el Tigris i l'Eufrates, a la zona de l'Iraq actual, en el qual es comença l'agricultura moderna i a partir d'aquí doncs, es propaga a través del Mediterrani. Aquesta propagació no està clar si la van fer els grecs o els fenicis, tots dos alhora. La qüestió és que en les seves colònies doncs, anaven implantant el conreu de l'olivera no només pel consum que tenim ara, sinó per les llànties d'oli. No? Aquesta propagació no la feien a través de passar plançons d'un lloc cap a l'altre, sinó seleccionant els ullastres salvatges que hi havia a cada zona. No? Aleshores, aquesta selecció, al llarg de molts i molts anys, ha donat a tot el Mediterrani, a cada zona, més que varietats, ecotips. Ecotips que s'adaptaven a cada una de les zones després de la propagació. I això ha donat com a resultat l'existència de més de 500 varietats al llarg de tot el Mediterrani, des de Grècia fins a Espanya. A la nostra comarca, aquesta evolució d'aquestes varietats, sobretot a partir del segle XIV, quan s'hi comença a implementar tot el que és l'agricultura moderna en la selecció massal de plantes, ha donat lloc a tres varietats que són autòctones d'aquí des de segles, que són l'argudell, que és la majoritària, la corivell, que sempre està barrejada amb l'anterior, i una tercera varietat que només existeix a la zona de Cadaqués, que els que no som de Cadaqués en diguem llei de Cadaqués i que els de Cadaqués en diuen verdal. Una mica per fer història, el conreu de l'olivera a la nostra comarca sempre ha estat un conreu secundari, mai ha estat el principal ingrés de cap família que s'hi ve de l'Empordà. Sempre era com un ajut, un ajut pues, al consum per l'oli o per acabar de complementar els ingressos que tenien sempre en zones de secà, de la vinya o dels cereals. L'any 56, que va haver-hi unes gelades importants, com bé heu de saber, doncs aquest conreu va fer es van morir moltes oliveres, perquè l'Empordà està en el límit on pot viure l'olivera, com després més endavant veurem, i va provocar una recessió general d'aquest conreu. També ajudat per les circumstàncies econòmiques d'aquell temps, que estem parlant doncs, en un país autàrquic, on el principal era produir aliments, i per tant primava la producció de cereals sobre l'olivera, i per tant va haver-hi una reculada de la superfície aquestes, de l'olivera. També al llarg dels anys 60 i 70 se va introduir a Espanya, sobretot, però també circumstàncies pues, mercantils o que fossin, el consum d'oli de llavor, el que va provocar doncs, també una disminució del consum de l'oli d'oliva i per tant també una nova recessió d'aquests conreus. A part, moltes d'aquestes oliveres que van quedar estaven en zones costaneres, els anys 50 i 60 pues, va ser una època doncs, dels boom turístic, i per tant hi havia negocis molt més rendibles que no pas el conreu d'olivera, i això també va ajudar doncs, que aquest conreu quedés en segon pla. A partir dels anys 80, a partir de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, amb els ajuts que va suposar els ajuts de la producció d'oliva, doncs va començar a incentivar de nou el conreu. Juntament es va tornar a posar de moda la dieta mediterrània o italiana, com han dit abans, en la qual doncs, l'oli d'oliva és un dels complements fonamentals, i es va començar a recuperar amb l'introducció massiva de noves varietats, una ben nova, que és la Picual, i una altra, l'arbequina, que ja s'havia introduït a principis de segle o finals del segle XIX, quan la filoxera, que va ser quan es va expandir l'arbequina a través de tot Catalunya, sobretot a la zona Garrigues i Siurana, per substituir la vinya, i aquí a l'Empordà doncs, també es va introduir com una nova prova de varietat, i perquè es poden trobar plantacions d'aquestes edats, amb molt poca quantitat, ja es havia introduït abans, però quan realment s'introdueix aquesta varietat doncs a partir d'aquests anys 80 i sobretot els últims anys. I la Picual, que es va introduir bàsicament doncs, perquè molta gent que va tornar a recuperar el conreu d'olivera són gent que ha vingut d'Andalusia, no? I amb la seva cultura de l'oli doncs, han portat aquesta varietat cap a l'Empordà. Això és una mica l'evolució de les superfícies de l'Empordà, les estadístiques diguem, més o menys del Departament d'Agricultura que pugui haver. L'any 71 eren 4.400 i veiem que només tenim datos de l'Empordà, i en canvi veiem que el 2001 tot just n'hi ha 2.500. Vull dir que, per tant, havia tingut una recessió important fins als anys 70, a partir dels anys 80 es comença a recuperar, i estic segur que a hores d'ara, el 2008, la superfície ha augmentat considerablement. Aquests datos són els trets del ciclo agrícola, ara els de la DUN, com que hi ha molta gent que encara no introdueixen les estadístiques dins de la DUN, doncs la superfície, si miréssim la del 2008, semblaria inferior, però jo crec que és molt superior als 2.500, perquè hi ha moltes plantacions joves a l'Empordà. Si mirem la distribució de per hectàrees, per arbre seria diferent de la distribució, perquè evidentment les plantacions d'arbequina són molt més intensives, per exemple, que les d'argudell, que les d'argudell pot tenir un promig d'unes 150 plantes per arbre, en canvi una arbequina ens podem anar tranquil·lament un promig de 500 a 600 plantes. Veiem que per superfícies aproximadament l'argudell ocupa un 65% de la producció, la llei de Cadaqués, que està concentrada justament només a Cadaqués, un 3,3, l'arbequina un 16,3 i altres varietats, majoritàriament picual, que quasi bé és un 13%, un 14,7% de la superfície d'olivera. Si mirem quin volum comparat amb la gran quantitat d'oli que es produeix a Espanya ocuparà la denominació d'origen Empordà, veiem que a Espanya hi ha 2.146.000 hectàrees d'olivera, a l'Empordà hem dit que hi havia 2.555, per tant penso que és un 0,01%. Quantes oliveres, si mirem les oliveres, 167 milions d'oliveres, o millor 170, ara no sé veure els zeros, se me'n perdo. Però és igual, molts de zeros, però en canvi l'Empordà són 436.000, per tant, la quantitat, el volum de l'emissió d'origen Empordà és una gota amb un oceà, el volum d'oli que dèiem a produir. És una cosa també que veieu clara a l'hora de comercialitzar quina és l'estratègia que des de l'emissió d'origen estem pensant tots. Per tant, per què? Diguem, després d'haver explicat tot això, anem a justificar una mica per què hem de fer una emissió d'origen. Bueno, mirem les característiques agronòmiques, per un costat veiem que tenim unes varietats autòctones que només tenim a l'Empordà, per tant, això ja ens limita, diguem, la qualitat de l'oli o el tipus d'oli que hem de tenir, o la morfologia. També hem de dir que tenim un microclima peculiar, estem en el límit on podem conrevar olivera, més al nord i més a l'interior difícilment es pot conreuar, més a l'interior Empordà, la Garrotxa, el Gironès, que és impensable que hi pugui viure, degut a les temperatures d'hivern, i més al nord, al sud de França, pues, és molt limitat també la producció d'oliva. Això fa doncs, que siguem la zona oliverera amb una latitud més al nord de la península ibèrica. Per tant, l'incidència del sol, una sèrie de factors climàtics fan que sigui diferent a qualsevol altra zona oliverera, perquè la més propera està aproximadament a 200 quilòmetres, que és cap a la zona de Siurana. I més a més cap al sud, cap a l'interior, a la mateixa latitud no n'hi ha cap. I el que fa que aquest microclima sigui diferent és la tramuntana. La tramuntana fa que les temperatures a l'hivern siguin molt més suaus en l'alt i el baix Empordà que no pas a l'interior. És el que fa que la oliviera pugui viure en les nostres comarques. Per altra banda, també tenim sols pobres. Normalment les zones olivereres són sols argilosos i calcaris amb força profunditat de sol. En canvi, aquí a l'Empordà, on es troba l'olivera, sempre són en llocs marginals, no? En llocs, a més a l'Empordà, bàsicament, sí que hi ha zones calcàries, però bàsicament són en zones de licorella, o sigui, de pissarres i de granits. És on té més superfície d'olivera hi ha. Això també doncs, confereix en l'olivera i en el unes característiques diferents de les altres zones oliveres d'Espanya i de la resta del món. I després, com hem vist, un 67% són oliveres tradicionals, són oliveres centenàries, o sigui que també són oliveres doncs, que estan assentades en el sol, vull dir que estan equilibrades, que per elles mateixes doncs, ja produeixen adaptant-se en el terreny on estan, no els hi hem de fer gaire res perquè porten molts i molts segles. A més, amb una quantitat de polifenols molt més important que no pugui ser una olivera jove regada. I majoritàriament són de secà. Evidentment, també hi ha noves plantacions que es van regant, però majoritàriament són de secà. Ho creia, per què tenim pel Gran Empordà. Primer, doncs, perquè tenim un producte singular basat en tres coses, val? En el que he explicat fins ara. Unes varietats úniques, majoritàriament centenàries, perquè estem a una altitud al nord, molt diferent a altres zones ribereres, amb un clima singular i, a més, amb sols molt diferents. I això dona com a resultat, doncs, uns olis que no he pogut portar cap perfil, molt, molt diferents en els perfils que hem vist abans de les olives d'arbequina, o arbussana o coroneiki, molt complexos, amb una intensitat aromàtica molt alta, que arriba en l'escala de les més altes, i de qualitat si s'elabora bé. No només s'ha de produir un oli ben, unes bones olives, sinó que aquestes olives s'han de processar bé després en el molí de l'oli. Per tant, si se sap processar bé, dona un oli de molta qualitat i, per tant, molt diferent al que es pugui produir en altres zones. Un altre factor que hem de tenir en compte perquè hem creat la missatgeria és perquè els consumidors tenen noves tendències. Cada vegada s'augmenta l'oli de més qualitat. L'olis extraverges abans eren una part mínima del consum habitual d'oli d'oliva. Cada vegada aquest percentatge d'olis extraverges és més important. Per tant, hem de garantir aquest oli extraverge amb un segell, amb un tipus de garantia, de procés. I després també, doncs, que per part del consumidor cada vegada hi ha més demanda d'informació i de garanties en els productes alimentaris. Aleshores, vol dir que en aquest consumidor no n'hi ha prou a vegades que el mateix elaborador hi posi l'etiqueta en les seves característiques, sinó que hi ha d'haver-hi algú que garanteixi que aquest procés s'ha fet com cal i que l'origen de les olives és el que és. Després, una altra cosa que també ens ajuda, doncs, és una mica la situació actual de la situació de l'oli a l'Empordà. Primer, doncs, ja he dit abans que abans era un, al principi, doncs, que sempre ha sigut un conreu secundari, que és molt d'autoconsum, degut a les noves, encara en plantacions velles, doncs, en introducció de noves tècniques de conreu, que evidentment se van aplicant, doncs hi ha un augment i de recuperació de noves plantacions, i en noves plantacions hi ha un augment important de la producció, a la vegada que hi ha una disminució del que és l'autoconsum, aquelles famílies que només es feien l'oli per ell i que se'l consumien, cada vegada baixa. Per tant, vol dir que cada vegada hi ha més excedent d'oli a la comarca per vendre. Després també la majoria són finques tradicionals, són finques petites i de difícil mecanització. Per tant, vol dir que els costos de producció seran alts, A més, la producció de les tradicionals sobretot és mitja baixa, no hem de pensar mai en produccions de 10.000 quilos hectàrea, sinó que ens quedarem entre 2 i 4.000 quilos, depèn del bé que ho porti un mateix. I això de les finques petites no només va per les finques, diguem, tradicionals, sinó perquè les noves plantacions, per molt grans que siguin, quan ens estan parlant de finques de milers d'hectàrees, evidentment són les que tenim a l'Empordà, per molt grans que siguin, són petites. Per tant, els nostres costos de producció, per molt bé que ho fem, sempre seran molt més alts que no pas qualsevol finca dels Estats Units de 2.000 hectàrees, o de l'Argentina, o de Xile, o d'Austràlia, o d'Andalusia. Això també hem de tenir clar, que és clar, les nostres finques són com són. I una finca de 100 hectàrees a l'Empordà és difícil de trobar. I és petita. I després una altra cosa, doncs, els més tradicionals, doncs, és que hi ha un envelliment del que són els pagesos que s'hi dediquen, i per tant hem de buscar noves figures que es puguin fer rendibles aquests olivars, perquè noves entitats, noves figures, nous actors s'introdueixin al sector, pues, per rejuvenir, fer-los rendibles. Un altre dels factors que d'allò. Però com veiem, amb el tema de producció ho tenim difícil, perquè difícilment podem reduir costos. Sí, els podem reduir, però mai ens igualarem amb els costos que pugui tenir una gran finca a qualsevol altre lloc oliverer de resta del món. Per tant, el que hem de prioritzar és la comercialització. Per això és el que estava parlant de la missió d'origen, que és fi al cap comercialització. Bueno, això és una mica, ja ho han explicat molt bé abans, quines eren les tendències del sector a la resta del món. No insistiré perquè abans ha quedat molt clar. L'únic que sí vull insistir, un últim punt sí que vull parlar, el que és l'homogenització de la producció d'olis. Homogenització, què vol dir globalització? Estem parlant, doncs, que 4 o 5 varietats, arbequina, picual, dues més, aviat les noves tendències seran un percentatge molt alt de la producció mundial. Això vol dir que tothom produirà olis molt similars. Si els olis són molt similars, el consumidor l'únic que irà a buscar és preu. Evidentment, a l'Empordà preu no en podrem aconseguir perquè els nostres costos són molt més alts. Això també és una cosa, una visió, un contrapunt a el que veiem abans. Bueno, una mica doncs, veiem el context perquè com hem justificat la denominació d'origen i perquè creiem que s'ha de crear. Doncs, us explico, faré una mica d'història de com s'ha constituït i a quin procés estem ara d'estructura. Per una banda, doncs, hi va haver-hi una sèrie, un interès comú d'uns promotors, que aquí els estan posats, que al fi i al cap som els elaboradors de l'Alt Empordà. El Baix Empordà en aquell moment no s'hi va apuntar cap elaborador, i tots els elaboradors de l'Alt Empordà, de tots els trulls, diguem-ho així, que diguem allà, doncs s'hi van apuntar, són els que són aquí. Després també, una vegada vista aquesta preocupació que teníem des dels trulls, doncs de poder comercialitzar d'una manera diferent els olis com estàvem comercialitzant, vam demanar ajuda i recolzament a l'administració, sobretot el que és el DAR, des del primer moment, i el Consell Comarcal, que en el dia d'avui és on tenim la seu i és on ens ha deixat el personal. Una vegada vam tenir una mica d'estructura, doncs el que vam fer és preparar un expedient de sol·licitud de reconeixement, això ja estem parlant de l'any 2005, si no, 2004 o 2005, o sigui, ja fa 4 anys enrere, segurs. Es va reconèixer a Madrid, una vegada es va reconèixer a Madrid, es va redactar un reglament tècnic que també després es va publicar aquest any, que aquest any s'ha publicat el 5 de maig amb aquesta ordre del Departament d'Agricultura, en el qual es reconeixia la denominació d'origen Empordà i com a tal es podia constituir un consell regulador provisional per tal de tirar-la endavant. Una vegada es va constituir aquest consell regulador, el que es va fer és redactar un manual de qualitat. Al fi i al cap, la denominació d'origen està regida per una ISO 45011, per tant, el primer que es va fer és redactar un manual de qualitat per tal de garantir que tots els processos estaven fets d'una manera correcta, i posteriorment, com veurem més endavant, doncs va contractar una entitat certificadora perquè certifiqués que tots els processos es feien correctament. I ara estem en un procés d'inscripció dels productors i elaboradors, sobretot de productors, perquè és el principal, si no tenim olives a partir de les que puguem elaborar oli en els molins, doncs no podrem elaborar oli en denominació d'origen. Us faré 5 cèntims una mica del reglament tècnic, perquè veieu com és. Primer, el reglament tècnic el que defineix és un àmbit geogràfic, som a l'Alt i el Baix Empordà, i a més hi ha diversos pobles de la Pla de l'Estany que toquen amb l'Empordà, que tradicionalment havien conreuat olivera, que són Crespià, Esponellà i Vilademuls, i n'hi ha uns dels gironès que també toquen a l'Alt i el Baix Empordà, que també tradicionalment havien tingut oliveres, que són Viladecens, Sant Jordi d'Esvalls, Flaçà, Madremanya i Llagostera. Aquest seria l'àmbit geogràfic que defineix la denominació d'origen. Després, com a varietats, defineix unes varietats principals, que són l'Argudell, Corivell, Lleidacaques i Arbequina, en les quals hi ha una tradició de conreu dins de la comarca, i unes varietats secundàries, que són la resta que es cultiva a la comarca. Quan es va definir el reglament tècnic i quan es va justificar tot, es va fer amb la voluntat de poder integrar tothom a dins de la nació d'origen, perquè s'havien fet moltes plantacions que tradicionalment no teníem allà, a la nostra comarca, i el que es va voler fer és integrar-los a dins de la nació d'origen, però que tampoc emmascarés el que és l'oli d'allà, que el gust principal, el perfil de l'oli, sigui bàsicament el d'allà. Aleshores, per això es van admetre, per una banda, totes les varietats secundàries, però es va limitar el seu contingut amb un oli emparat amb un màxim del 20%. O sigui, el 80% de qualsevol copatge de l'oli de l'Empordà ha de ser una d'aquestes 4 varietats o d'unes 4 varietats barrejades. A més, es va crear el que és la menció tradicional, que són olis que s'han elaborat com a mínim un 85% de la varietat Argudell, Corivell, Lleida, que d'aquí és una barreja de les 3, que són les varietats, diguem, originàries ben bé de l'Empordà. Es van definir unes normes de conreu i elaboració del sentit comú per arribar a elaborar uns bons olis, i després l'últim que s'ha fet, i el que també marca, diguem, el reglament ja, perquè és per la nova llei de denominacions d'orígens protegides que des de la Unió Europea, és la implantació d'una ISO 45011 per garantir tots els processos d'elaboració i per garantir que tots els processos de certificació que fa la denominació d'origen estiguin garantits per una empresa certificadora externa. També, com a denominació d'origen, tampoc ens voldríem, almenys els promotors, la nostra intenció és que no es quedés com merament una certificadora d'una qualitat i d'un producte. El que volíem és, en certa manera, fer més coses. Per una banda, vam arribar a un conveni amb l'IRTA per la millora de tot el que és els processos d'elaboració, per la millora de tot el procés d'elaboració dels trulls, també accions encaminades a obtenir varietats autòctones, plançons de varietats autòctones, perquè l'argolla és una varietat que arrela molt malament i tingui molts fracassos a l'hora de la reproducció i per tant per això s'ha quedat també moltes vegades enrere respecte d'altres varietats. Moltes vegades no ha estat perquè no hi hagués gent interessada en plantar-ne, no, senzillament perquè no hi havia planter, no hem sigut capaços de reproduir aquesta varietat per les dificultats que té de reproducció amb arrel directa. Una altra de les finalitats que voldríem també tenir des de la missió d'origen és la promoció dels olis de l'Empordà, una promoció conjunta de tots els trulls per millorar la comercialització, i en definitiva el que voldríem és que fos una entitat per vertebrar tot el sector amb una institució, un lloc que qualsevol actor o qualsevol persona que estigui dins del sector s'hi pugui dirigir per tal de presentar les seves inquietuds i que aquest sector també es pugui dirigir a altres entitats superiors, com pugui ser l'administració, de forma conjunta per defensar els nostres interessos en definitiva. Després de tota aquesta parfada, el que us puc ensenyar són unes fotografies del que és una mica de paisatge d'oliveres de l'Empordà, perquè no només estem defensant un producte, un oli, sinó que també estem situats en una zona eminentment turística, no? I una zona turística sense un paisatge que s'hi adigui, difícilment hi van la gent. I una part fonamental del paisatge de l'Empordà és el conreu de l'olivera, o sigui tradicional, intensiu, de quin tipus, però si no hi ha olivera hi falta alguna cosa. Aleshores, també és important que altres institucions, a part del Departament d'Agricultura, que evidentment pel que li comporta de producció agrícola li interessa, s'hi interessin, sobretot els que són consells comarcals, patronats de turisme, d'aquestes coses, perquè és una cosa interessant de cara als interessos d'aquesta gent que es dedica al turisme. Una altra fotografia, una típica, és un dia oliveres un dia de tramuntana, amb sol granític. Com veieu aquí davant, que hi ha el que se'n diu allà un ull de serp, una floració granítica a mig d'un olivar. Moltes vegades el conreu tradicional, veieu aquestes oliveres centenàries, està lligades moltes vegades a la vinya, en quadrons que volten la vinya. Oliveres vora el mar, oliveres de l'Albera, una mica en feixes, que també n'hi ha allà, que són difícils de mecanitzar, com us deia abans, i també, evidentment, plantacions intensives, d'aquesta plantació que deu tenir 6 o 7 anys, que està exactament on està, però que també n'hi ha. Diferents tipus d'olivera. Aquesta és un argudell, pensada per collir a mà, aquesta té baixeta per poder-la recollir. Aquests són olivars recuperats amb feixes a la zona de l'Albera. I aquestes són oliveres tradicionals d'argudell, com veiem, molt més altes que l'anterior, amb una forma cilíndrica, pensades per recollir en vibrador. Vull dir que aquesta argudell és una varietat que s'adapta força bé a la recollida en vibrador, perquè si es cull a temps, vull dir que no vingui la tramuntanada típica del desembre, acollida en el seu moment oportú, vibra molt bé i cau força bé amb el d'allò. També, això és un tradicional, però no només som oliveres, som paisatges, però també som persones, persones grans, que recullen l'oliva amb el perxó com es feia fa molts i molts anys, i també, el que us deia, amb vibradors, vull dir, també es pot recollir les plantacions tradicionals amb vibradors amb uns rendiments i uns costos de collita força interessants. Som persones que portem les olives als trulls, tenim trulls amb una capacitat de producció important i amb capaços de produir oli de qualitat, i res més. El que volia acabar, des d'aquí que tinc aquest púlpit públic, vull agrair a tots els membres del DAR que ens han ajudat a tirar-ho endavant, a les oficines, sobretot les oficines de l'Alt i el Baix Empordà, pel seu recolzament, a la secció d'Indústries Agràries amb la personalitzada amb la Judit, i el delegat d'Agricultura, doncs, que també ens ha anat ajudant des d'aquests dies en tots els tràmits a través de Barcelona. I molts més altres del Departament d'Agricultura, que en aquest moment no cito, però que també ens han ajudat. Igualment el Consell del Comarcal de l'Empordà, sobretot aquesta associació d'Empordà Desenvolupament, que ens han cedit personal doncs, per tirar endavant tots els expedients i tot d'allò, i ens han deixat la seu física en allà mateix. I a més també tota la gent que ens han recolzat des de fora del Consell, tant des d'una manera positiva ajudant-nos com des d'una manera crítica, perquè ens han ajudat doncs, a fer les coses més ben fetes. I senzillament acabar doncs, amb aquest oli de l'Empordà, doncs, que té una personalitat pròpia, que espero haver-vos-ho pogut transmetre des d'aquí. Moltes gràcies.
Como es, digamos, la táctica bien demostrada y que yo en parte comparto las dos ideas, pero el problema que tenemos de vender solo tres variedades, y esto podría ser una pregunta a su empresa, es dentro de 10 años en todo el mundo solo hay tres variedades o cuatro. Entonces, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué empresas así como la vuestra no participáis en la mejora de otras variedades autóctonas adaptadas desde hace más de 2000 años en diferentes zonas para poder no introducir cosas nuevas sino mejorar las que existen?
Nosotros estamos abiertos y seguimos investigando y los cruzamientos cada año, y este año hacemos cruzamientos, tratamos de incorporar por ejemplo variedades de somotanostense, variedades de tarantino, que ya hemos estado en Italia buscando variedades de Toscana, variedades que puedan adaptarse a este sistema, no estamos cerrados. Y yo creo que al final la requina con este sistema lo que está dando es la posibilidad de, a muchos países de dar a conocer la aceite de oliva. La tipología de aceite, hay mucha gente que se está incorporando al consumo de aceite de oliva. Indudablemente este es el primer paso, igual que pasa o ha pasado en el mundo del vino, mucha gente ha empezado con vinos jóvenes, y luego el día de mañana, cuando han ido desarrollando la cultura del vino, pues han pasado a confianza, reservas, pasados por madera. Yo creo que esa es la oportunidad que ofrece este sistema, ¿no? El hecho de que países como Chile, que en principio tenían tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos, con Canadá, otros países, pensaban en la exportación, el hecho de que ellos hayan plantado ha provocado que la gente del país conozca el cultivo, conozca en mayor medida el aceite de oliva y se haya incrementado el consumo. Luego, tendrán que pasar a otras variedades, a medida que se vaya creando cultura, la gente estará abierta a nuevas variedades. Es buscar yo creo, un poco el hueco del mercado, en Rioja lo están haciendo, podría ser una similar a lo que se plantea aquí, ¿no? Rioja es una zona fría, pero ellos apuestan por una comercialización a través de la marca de Rioja, que igualmente en el mercado vendría tan plus. Yo no creo que sean cosas contrapuestas, sino que un sistema de aves sustituiría a otro.
Vale. Muchas gracias. Cogemos tu propuesta, tanto la Universidad de Girona como los productores, si quieren, el DAR, de ponernos a trabajar en esa línea y podemos.
De hecho,
estamos abiertos a que el presidente nos proporcione clones o empezar a trabajar en esa línea, y eso sería uno de los caminos que hay que trabajar, ¿no? Aparte de la comercialización y otros temas que nos irán hablando a partir de hoy, pero cogemos el guante. La otra pregunta, aunque perdones, era al presidente: si llegásemos a tener plantaciones intensivas o semi-intensivas de Argudel, también tendría cabida, por supuesto, no hay ningún problema.
Evidentemente. A ver, en quant que hem acceptat totes les varietats que hi ha a l'Empordà, evidentment no ens limitarem ara pel tema de la densitat de plantació, vull dir, és un tema diferent. Això no vol dir, home, que no sé, jo crec que sí. El problema és després la nostra capacitat de producció en els molins, vull dir, si no hi ha noves inversions de nous molins, no sé si els molins que estem a la comarca serem capaços de processar les hectàrees i hectàrees que s'estan plantant d'oliveres. Vull dir que és un altre problema. Suposo que si hi ha tantes hectàrees plantades, deu ser que deu haver-hi promotors que estan disposats a fer nous molins, perquè si no, els que estem allà difícilment podrem assumir tota la producció que s'està plantant. Això també és un factor a tenir en compte. Després comercialitzar ja serà un altre tema, però des de produir, però primer és el produir.
Una pregunta más, si no hacemos un descanso. Bueno, agradecer a la Presidenta y a todos los miembros de la denominación de origen también, que nos ha agradecido. Yo tengo que agradecer también que desde la Universidad siempre que hemos ido a todos los trujales y a hablar siempre con el Presidente o el Vicepresidente, el Secretario, pues siempre nos han abierto las puertas a los alumnos, a mí personalmente. Por lo tanto, agradecer también la apertura de otros sectores, no sé, de poder entrar allí y poder preguntarles y hacer estudios. Entonces también agradecer en este sentido a vosotros.